Major, Eduard Virgili.
Hola de nou, bona tarda, com estan? Passen 4 minutets i 20 segons del punt de les 6 i en aquestes alçades del dia això significa que encarrilem ja l'última horeta de programa. En tot cas, no s'espantin perquè abans de marxar encara els hem d'explicar moltes coses. Tenen sintonitzada la seva ràdio de proximitat. I aquest és el programa de 8 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Carrer Major, quilòmetre zero, quilòmetre zero de veritat. I a més el més emblemàtic de tot el territori. I de fet el que ens fa especials és que no anem gaire lluny, perquè aquí els expliquem allò que es cou just al costat de casa. Així que de seguida els explicarem què és notícia aquest dijous 17 de febrer a Tarragona, Reus, Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, la Selva, el Baix Camp, Torredembarra i Altafulla. Avui, que el Departament d'Educació ha demanat a les escoles de l'Opus Dei, que han anunciat que deixaran de segregar per sexe, que ho demostrin amb proves. Davant l'anunci que 8 dels 10 centres deixaran de separar nens i nenes, Educació els ha fet requeriments i els ha donat un termini de 10 dies perquè aportin proves que això serà així. Entre aquestes, han d'explicar com ho han comunicat a les famílies, als claustres i al Consell Escolar, quins són els canvis sobre els espais i quin és el nou projecte educatiu que doni aquesta perspectiva de gènere. Tot això el dia que desenes de delegats dels principals sindicats de docents han ocupat aquest dijous al migdia les dependències del conseller d'Educació, Josep González Garambray, a l'última planta del departament. Els docents exigeixen reunir-se amb Cambray per demanar-li la dimissió i la retirada del nou calendari escolar, que avança uns dies l'inici de curs i que va ser presentat la setmana passada sense haver estat dialogat amb el Consell Escolar. De tot això en parlarem. I a banda d'aquest recorregut i coses que els hem d'explicar d'aquí a mitja horeta, el tram informatiu, abans d'arribar al punt de les 7 també sortirem de dubte i resoldrem el trivial que hem plantejat en començar el programa. Repassarem la nostra agenda de recomanacions per les properes hores. Tindrem banda sonora pròpia i idònia per un dia com avui. I un dia més, sessió magistral d'ODS, objectius de desenvolupament sostenible de camí al 2030. Seguim, doncs, passejant pel carrer Major del Camp de Tarragona.
Estàs escoltant Carrer Major. The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 70 sustainable.
Són les 6 de la tarda i 6 minuts, hora perfecta, hora idònia per aturar-nos als estudis de BXC Ràdio. Allí tenim el nostre company, Jonai González. Jonai, bona tarda. Què tal, com estàs?
Bona tarda, Edu.
Ara sí que et sento. Escolta, tens una bona tarda, perquè de moment no has hagut de participar en cap joc ni t'han posat contra les cordes, eh?
Ja anava a dir alguna cosa, també t'ho dic.
Sí.
Però bueno.
Tu tenies el número 5.
Ui, és el meu número, eh? Mira.
Sí?
Sí,
és el número?
És el meu número, sí. Quan jugava a bàsquet era el meu número i és el meu número... del cor.
Doncs, avui... El teu número del cor. No t'ha tocat. Jugaràs d'aquí una estoneta al trivial de Carrer Major. Escolta, va, anem al que toca. No ens posem pels camins que després ens portaran cap a un desenllaç fatal. Centrem-nos en la comunitat educativa i un estudi que no s'havia fet mai fins ara.
Així és, avui parlem de la falta de comprensió de la comunitat educativa i com això dificulta la inclusió de les persones trans a les escoles i instituts. Aquest estudi ha identificat les necessitats dels alumnes LGBT+ als centres. Per saber més sobre aquest estudi hem convidat a Jorge Dueñas, investigador del Departament de Psicologia de la URB. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per l'invitació.
Bé, senyor Dueñas, com neix la voluntat de fer aquest tipus d'estudi per part del Departament de Psicologia de la URB?
Va, el Departament de Psicologia de la URB està molt implicat, no?, en aquest estudi, no?, i millorar la satisfacció educativa dels estudiants. Doncs nosaltres usualment parlem, no?, amb les diferents associacions sobre quines són les necessitats que tenen, no?, i a partir d'aquí, doncs, plantegem diferents tipus d'objectius i així fem les recerques.
Uh-huh. Què es va tenir en compte a l'hora de realitzar aquesta investigació en concret?
Vale, nosotros primero hablamos con los diferentes tipos de asociaciones LGBTI, sobre todo nos centramos también en asociaciones trans. No, nos decían que una de las dificultades que tenían era la poca información, ¿no?, que tenían algunos, ¿no? Algunos miembros de la comunidad educativa, entre ellos no docente, personal administrativo. Entonces, a partir de aquí, como no teníamos investigaciones, ¿no?, que nos sirvieran como para poder guiar el estudio, lo que hicimos fue hacer un estudio exploratorio. Nosotros hicimos un método Delphi que consiste en preguntarle a diferentes personas expertas sobre un suceso que no se tiene información, sobre que no hay estudios previos. Y aquí entonces identificamos cuatro tipos de personas expertas. Personas trans activistas, ¿no?, personas que luchan por los derechos trans, familias de menores trans que también son activistas, profesionales, diferentes profesionales, como por ejemplo de la medicina, la psicología, el trabajo social, y también profesionales de la educación que llevaban más de 4 años trabajando con personas trans.
I quins són els resultats que en desprenen després d'aquest estudi sobre els estudiants trans?
Pues mira, nosotros identificamos 3 grandes bloques de resultados. Primero, las necesidades, ¿no? Además, también identificamos las diferentes acciones educativas que se pueden encontrar y también como las barreras o los obstáculos que se encuentran las personas trans. En cuanto a las barreras, por ejemplo, el uso de los baños, diferentes tipos de barreras administrativas para poder ser llamados por el nombre sentido o utilizar la ropa en relación al género sentido. También encontramos, ¿no?, esta dificultad, que fue lo que más nos llamó la atención. De hecho, las personas lo identificaron como es bastante frecuente, es decir, esa falta de información. También encontramos discriminación por parte de otros compañeros, discriminación por el personal administrativo y el personal docente, aunque hay que decir, con menos proporción. Por otra parte, también identificamos, ¿no?, una serie de necesidades que tienen las personas trans en el sistema educativo, ¿no? O, por ejemplo, tener diferentes tipos de referentes, ¿no?, en las historias. Esto no solamente pasa con las personas trans, sino también pasa con otro tipo de personas que pertenecen a diferentes minorías.
Senyor Dueñas, no sé si les conclusions a les que vostès arriben en aquest estudi poden ajudar a canviar alguna cosa en el camp de l'educació, en l'administració, com bé ara apuntava. És a dir, han detectat unes mancances en el sistema. Poden contribuir aquestes conclusions a fer que algú prengui la decisió de arreglar o de posar els punts sobre les is?
Sí, pues mira, justo ha salido la nueva ley sobre la protección de la infancia y la adolescencia, y ya se recogen los resultados que nosotros encontramos en el estudio, ya se recogen en esta ley. O por ejemplo, una, creo que es el artículo 9, ¿no?, de esta nueva ley, ¿no?, que ha sido algunas partes han sido también modificadas, ¿no? Encuentran que todas las personas que trabajan con menores de edad deben tener una formación, ¿no?, en diferentes tipos de aspectos, en género, en personas LGBTI, en diferentes tipos de características. Por lo cual, los resultados ya van relacionados, ¿no?, con esa llamada que tiene la sociedad sobre este cambio. De hecho, también algunos tipos de centros, como por ejemplo SPLAI o centros deportivos, también ahora tienen que tener una persona referente, ¿no?, en género, ¿no?, en derechos de las personas LGBTI. Además, también esta nueva ley ahora también se obliga a los diferentes tipos de centros educativos a tener una persona que pueda, ¿no?, capacitar al resto de trabajadores. Por lo cual, sí que sirve, ¿no?, los resultados del estudio, pues mostraron unas necesidades actuales y coincidió justo que ha salido una ley, ¿no?, la nueva ley de la protección de la infancia y la adolescencia, que ahora obliga a los centros a tener información sobre los diferentes tipos profesionales de la educación, tienen que tener información sobre otras cosas también, sobre identidad de género.
És evident, senyor Dueñas, que anem tard. Ens en fem creus que el 2022, precisament, sigui quan es publica aquesta llei i es tingui en compte aquestes sensibilitats. Com s'explicaria això? És a dir, anem amb retard naltros com a societat catalana, com a estat, o és quelcom que passa també en d'altres països d'Europa?
Bueno, creo que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para solucionar cosas que le pasan a las personas. Por lo cual, bueno, llega bien. ¿Se pudo haber hecho antes? Hombre, pues sí. Pero bueno, por otra parte, hablando sobre la sociedad catalana, en realidad nuestros protocolos, por ejemplo, son unos protocolos que están muy bien hechos, ¿no? De hecho, aquí hay un protocolo, ¿no? En el caso de acechamen, ¿no? Por razón de identidad sexual o de identidad de género o orientación sexual. Por lo cual, yo creo que vamos por un buen camino. ¿Pudo haber llegado 10 años antes? Sí, hubiese sido muchísimo mejor. Pero bueno, en realidad es un avance, ¿no? Y en cuanto a los protocolos, bueno, en Cataluña en realidad hay bastantes protocolos sobre el tema. También, muchas de las cosas es que... yo creo, esto ya en plano más personal, porque no fueron los resultados que salieron en el estudio, pero bueno, mucha de esta falta de información se resuelve de una forma muy fácil, ¿no? Más que mala voluntad, por ejemplo, o gana de dañar, por ejemplo, al estudiantado trans, es como falta de información, ¿no? Como cosas coloquiales, ¿no? Es decir, metes la pata porque no tienes la información suficiente, ¿no? O a lo mejor haces un comentario... Es como más desconocimiento, ¿no?, que una intención de hacer un daño, afortunadamente.
I aquest desconeixement, no sé si ara que per fi s'ha fet aquest estudi sobre com es poden sentir o les dificultats que tenen, no sé si pot haver ara un tipus de reunió entre els centres educatius i encaminar una solució per fer aquest coneixement a la comunitat educativa.
Pues mira, pues como la ley ya salió en agosto del 2021, agosto-septiembre, aún las comunidades autónomas se tienen que poner de acuerdo sobre cómo van a implantar esta nueva ley, ¿no? Por ejemplo, este tipo de referentes, diferentes tipos de información en los centros, ¿no? También pasa, ¿no?, que hay una falta, ¿no?, de personal, ¿no? Lo mismo pasa también con los referentes de género, que usualmente termina siendo la última persona que llega al instituto, ¿no? Entonces, bueno, la ley está muy bien, ahora falta, ¿no?, que haya recursos para que la ley se pueda hacer para cumplir.
Volíem preguntar també una mica sobre si aquesta actitud també implica que ells tinguin aquest algun tipus d'afectació en el seu rendiment escolar, o ja no només això, sinó també en el seu en la situació sentimental, en aquest cas.
Les persones trans, me dice.
Sí.
Sí, claro. Bueno, esto ya hay diferentes estudios que han mostrado, ¿no?, que, por ejemplo, las personas que sufren victimización, en este caso, si esta victimización está siendo llevada a cabo, ¿no?, por ser una persona trans o ser una persona gay, lesbiana, bisexual, una persona que cuestiona el género, pero eso hace que la satisfacción educativa no sea la adecuada. Por consiguiente, bueno, poco puedo estudiar yo si no me siento a gusto en el lugar donde estoy, ¿no? O tengo que sentirme mal o que me griten, o hacerme sentir mal. A partir de aquí, el rendimiento académico no irá muy bien, ¿no? Pero el rendimiento académico no es suficientemente tan importante como el aspecto emocional, ¿no? Nos dice que muchas de las personas trans, muchas personas LGTBI que están expuestas a la victimización, no quiero decir que no todas las personas, ¿no?, porque afortunadamente muchas personas pasan su proceso educativo sin ningún tipo de victimización, pero las personas que sufren victimización tienen unas consecuencias psicológicas, entre ellas, por ejemplo, sintomatología depresiva o ansiedad, que eso a su vez se relaciona con pensamientos de suicidio, ¿no?, y una serie también de consecuencias para la salud, ¿no?, insomnio, capacidad para establecer relaciones, y eso, por obvias razones, ¿no?, influye en el futuro de las personas. Es decir, si yo tengo que salir del sistema educativo, si tengo pocas amistades, si me tengo que auto-excluir, pues bueno, eso se ve reflejado, ¿no?, en mis perspectivas de futuro, en mis capacidades para poder conseguir trabajo, mis capacidades para poder desarrollarme como persona. Por tanto, ser víctima de agresiones o de discriminación, ya sea por orientación sexual o por cualquier otro tipo de discriminación, afecta en el bienestar de las personas y, por consiguiente, en las perspectivas de futuro, en la salud física y en la salud emocional.
¿Y qué podem fer nosaltres per millorar i per fer que aquestes persones se sentin més còmodes?
Lo primero es preguntar a las personas cómo se sienten bien, ¿no? O preguntarle, por ejemplo, cómo quieren ser llamados o llamadas, ¿no? ¿Cuál es el nombre sentido? Muchas veces no podemos saber de diferentes tipos de sensibilidades de las personas, ¿no? Es difícil, a lo mejor, no sé, hay una persona que no tiene ni idea, ¿no? No puede identificar el género simplemente por la apariencia de la persona. Pues lo más fácil es preguntar, ¿no? No necesitamos, por ejemplo, un manual y tampoco una serie de acciones para poder hacer sentir a las personas trans, simplemente, bueno, tratarlas como tratarías a cualquier persona.
Alguna vegada ja hem parlat també aquí en antena de que, per exemple, els objectius de desenvolupament sostenible i la ONU no contempla, almenys explícitament, la igualtat de les persones gais, lesbianes ni trans. No sé si ens queda molt recorregut encara per fer, per exemple, de les aules un lloc adequat per aquest col·lectiu, per com a societat també.
És veritat, perquè los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Está, bueno, la igualdad de género, ¿no? Podemos encontrar aquí también, ¿no? Igualdad de género, las personas trans, ¿no? Y todos los géneros, ¿no? Que aparece. Pero es verdad que, por ejemplo, en relación a la orientación sexual o a la expresión de género, por ejemplo, no hay ningún tipo de, o al menos de forma explícita, como tú lo acabas de decir. Bueno, en realidad no estamos pasando por un buen momento para los derechos LGBTI, ¿no? De hecho, cada vez hay más como amenazas, ¿no? Parece que habíamos ganado como muchos derechos, pero no, parece que cada vez se quieren perder un poco más. En el resto de países, bueno, en el resto de países de Europa, por ejemplo, algunos países de Europa del Este, ¿no? Ser una persona LGBTI es un gran problema, ¿no? O sea, tienen muchas más probabilidades de sufrir agresiones, ¿no? Agresiones físicas, agresiones psicológicas o agresiones indirectas, ¿no? Que las personas cisgénero o las personas heterosexuales. Me gustaría ser más optimista y pensar que vamos a mejorar cada vez más.
És evident que tenim per davant un llarg camí per recórrer encara. És evident també que vivim en una societat que és cruel i que certs comentaris o certes accions no ajuden gens ni mica, és més, ens faran anar marxa enrere com els crancs. Però hem de ser optimistes, com deia ara el doctor Dueñas, i agrair que hi hagin estudis com aquests que arribin a aquestes conclusions i que alhora s'impulsin normatives, regulacions, lleis que ajudin a avançar com a col·lectiu. Li agraeixo moltíssim que un cop més l'investigador del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, Jorge Manuel Dueñas, hagi acceptat la trucada del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Moltes gràcies, com sempre, un plaer parlar amb vostè.
Moltes gràcies a vosaltres.
Agraïts d'aquesta feina. Que vagi molt bé. A reveure.
Gràcies, adéu.
Són un quart i mig de 7 de la tarda. Jonai, ara sí que, si us plau, no et posis nerviós. Jo sé que en aquesta hora comences a tenir aquella mena de neguit, aquella cosa a l'estómac que no t'acaba de deixar respirar gaire bé, perquè arriba l'hora de la veritat, l'hora de resoldre la pregunta del trivial que l'Iris ens ha fet avui a les 4 de la tarda en començar. Avui l'Iris ja l'hem posat contra les cordes. Ella ja ho té tot superat. Iris, bona tarda de nou.
Bona tarda.
T'ha arribat el torn, però ara, Jonai. Així que, Iris, si us plau, recorda'ns la pregunta que hem fet avui en començar el programa.
Com es diu la protagonista del concert Moments? A, Maria Llauradó. B, Imma García. O C, Núria Esquius.
Maria Llauradó, Imma García o Núria Esquius. Com es diu la protagonista del concert Moments? I Jonai, vés en compte el que dius, perquè
és la convidada.
T'està escoltant ara mateix, vull dir, t'està escoltant o la Maria Llauradó, o l'Imma García, o la Núria Esquius.
Jo crec que és la Núria Esquius la que ens escolta, eh?
Tu creus que és la Núria Esquius?
Sí.
Doncs ara sabrem si avui t'endús el tercer gomet verd consecutiu de la setmana o no. O comences a... No, el tercer o el quart, jo no me'n recordo.
Diria que el quart, quantes, no? Quantes... És dijous?
Sí, jo crec que sí.
Seria el quart, ja. Home, estàs a punt. Doncs ara veurem si segueixes en la línia o la cosa comença a desmarxar-se. Jonai, gràcies, que vagi bé. Fins demà.
Fins demà, adéu.
Iris, tu mateixa, endavant, fes els honors.
Doncs tenim a la protagonista del concert Moments, com bé tu has dit. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Amb qui parlem? Qui tenim el goig de tenir a l'antena ara mateix al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona?
Doncs mira, ara no sé si sóc la Maria o sóc una altra persona, però em sembla que sóc la Núria Quius.
La Núria Esquius, tenim a la Núria Esquius. Doncs gomet verd per en Jonai González, un dia més, Iris, que ha encertat la pregunta del trivial, que fa que la nostra audiència pugui pensar una miqueta, pugui fer anar la matèria gris al llarg de gairebé dues horetes i mitja de programa.
Núria, primer de tot preguntar-te per com va sorgir la idea de fer aquest concert, perquè hem de dir que també t'acompanya al piano Jorge Varela.
Sí, doncs mira, la idea de fer aquest concert pues, va sorgir perquè feia molt temps que teníem ganes de fer alguna cosa junts i hi havia moltes cançons que ens agradaven i bueno, doncs vam muntar aquest concert.
I per què aquest nom, Moments?
Doncs mira, es diu Moments, doncs senzill, perquè la vida són moments. I ve a ser una mica... La vida són moments que se'ns escapen, no? I crec que una manera de guardar-los pel record és fer-ne cançons. I llavors en aquest concert, cada cançó és un moment. I l'acompanyem amb una història, que bé és una història personal, o alguna anècdota divertida, o bé nostra, o del propi compositor de la cançó. I bé, la gent sembla que s'anima i riu i intentem divertir i emocionar i bueno, la gent ens respon bastant bé.
I vinc ara un moment per promocionar-te una miqueta. Quines són les pròximes dates i llocs on podem gaudir d'aquest concert?
Doncs mira, ara farem una petita parada amb un altre espectacle que es diu Històries de l'Avi, que podreu veure a Sabadell i Tarragona, i tornem a Moments a partir de Sant Jordi. Estarem el 23 d'abril a Cambrils, el 5 de juny a Montbrió, el 9 de juliol a Montroig. Aquestes són les dates que tenim confirmades. Si tenim alguna més per confirmar, i bueno, si esteu interessats, doncs ens podeu seguir a l'Instagram Moments Concert o al Facebook personal i allà us anem informant de tot.
Està molt bé, eh? A partir de Sant Jordi, recuperar aquests moments. Suposo que tot això ara ja és la tònica habitual, no? Després d'aquest parèntesi del que ha significat la pandèmia pel món cultural.
Bueno, nosaltres hem anat fent, però sí que és cert que, clar, que teníem projectes en marxa que es van troncar una mica amb la pandèmia i ara jo veig que la gent està molt animada a anar a concert. I ara que encarem ja cap a primavera, doncs més.
Doncs va, que nosaltres els anirem també recordant aquesta agenda particular que tenim a Carrer Major cada dia. De fet, una agenda que repassarem d'aquí a res, uns minutets, just després de la banda sonora que ara ens oferirà el nostre company David Fernández. Núria Esquius, gràcies per acceptar la trucada de Carrer Major i jugar al Trivial amb nosaltres.
A vosaltres, m'ha fet molta il·lusió que poguéssiu jugar amb la nostra història. Gràcies.
4 minutets i seran en punt 6:45 de la tarda. La banda sonora de Quilòmetre Zero que avui ens proposa en David Fernández sona així. Moment d'anar fins a Cal David Fernández. Ens desplacem fins als estudis de la nova ràdio de Reus per conèixer quina és aquesta banda sonora que avui ens ha seleccionat el nostre company. David, bona tarda.
Hola, bona tarda. Si veniu a Cal Fernández, que vol dir que ja trobem les pastetes, els cafetons...
Home, mira, estaria bé. Hora de berenar, no?
Home, però ara no sé com t'ho enviaria, cap a Altafulla, això.
No ho deixis, algun dia ja ho arreglarem, ja ho farem bé.
Escolta, mica,
música del Camp de Tarragona, amb aquestes bandes sonores, música de proximitat. Tu diràs, a què es deu aquesta selecció d'avui? A mi em transporta una miqueta en el temps, aquesta sonoritat.
Sí, cap a on?
Sí? Ai.
Ai.
Ai. No sé, li noto un rotllo, en algun moment m'ha fet pensar alguna cosa, tenen que em fa pensar en Beatles.
Amb Beatles, bueno, sí, clar, perquè és un pop així, no? Amb tocs 60s, 60s, sí, sí, de fet és la gràcia. Mira, t'explico. No sé si coneixes o te'n recordes l'Espal de Maceta?
Sí,
no?
Sí, sí.
Juan González, molt bé, l'any 2006 va començar com a Espal de Maceta, no? Amb un disc clar de cançons tristes i lentes, calmades, ell amb la seva guitarra, en castellà. Temps més tard, doncs, va electrificar la seva proposta i va adoptar el català. Però, si l'any 2006 començava com a Espal de Maceta, 4 anys enrere hi havia una formació que es deien Improbables, on aquesta veu que estem escoltant avui és precisament la veu de l'Espal de Maceta, del José Juan González. Aquest és el seu projecte anterior, abans de començar la seva trajectòria discogràfica com a Espal de Maceta. Avui hem volgut recuperar una banda que, això, a principis dels 2000, va ser força activa al Camp de Tarragona. Els trobàvem amb tota mena de festes, festivals i guateques, no? Perquè aquesta música, doncs, seixantera ve que convidava, doncs, a fer festa. I avui el que hem volgut és recuperar una cançó que l'any 2002 es va incloure en un recull en forma de CD que va editar el concurs Denominació d'Origen Tarragona i que incloia, doncs, cançons de 17 de les formacions seleccionades aquell any per aquesta convocatòria musical. Hem escollit aquesta de Improbables, per tant, això, conèixer els orígens d'aquest músic tarragoní, de l'Espal de Maceta, i hem escoltat aquesta cançó que porta per nom Agost. Ja veus que Agost, no com la dels Pets, sinó un fantasma.
Sí, sí, sí. T'anava a matisar, Un fantasma, un fantasma. Doncs avui els Improbables, els protagonistes d'aquesta banda sonora de Quilòmetre Zero a Carrer Major. Fantàstic, David Fernández. Gràcies un dia més. Que acabis de passar una bona jornada. A reveure.
Fins a propera, a reveure.
Gràcies a David Fernández, i quan passa gairebé un minutet del punt de 6:45 de la tarda, el que farem nosaltres serà repassar l'agenda de cara a les properes hores, una agenda que cada dia ens aprova la nostra companya Iris Rodríguez. Iris, una agenda que avui comencem per Mont-roig del Camp, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Joan Miró.
Allí tenim la presentació del llibre Solo tu, a càrrec de la Maria Aragonès Anxuelas, autora del llibre.
Anem cap a Tarragona, també a les 7 de la tarda, en aquest cas, però al CaixaForum.
Allí tenim trobades amb Neus Ballús. Em situa en el primer pla les tensions, els patrons i els desajustos del relat perquè l'espectador prengui consciència del que molt sovint no s'aprecia a la pantalla del cinema. I el preu de l'entrada és de 6 euros.
I acabarem a Reus, a partir de 7:45, a la plaça del Castell.
Allí comença la primera sessió de Reus Jazz Cava d'aquest 2022, amb un trio de luxe, Lluís Capdevila, Masa Kamaguchi i David Xirgu. I l'entrada és gratuïta, però cal reserva prèvia.
Fantàstic, doncs propostes que els fem per tant bon punt. Nosaltres acabarem el programa, això sí, si decideixen passar del Nàpols-Barça, que juga res d'aquí a 15 minutets. Iris, que acabis de passar un molt bon dijous. Fins demà.
Igualment, adeu.
Y no me has perdonado, aunque yo sí que lo haga. Yo ya me he limpiado las uñas cuando debía. ¿Será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que no he querido...?
Estàs escoltant Carrer Major.
Són 6:45 de la tarda i 2 minuts i comencem un nou tram informatiu. Ho fem explicant que la Junta Extraordinària del Centre Recreatiu i Turístic votarà demà divendres un canvi en els estatuts de l'organisme que gestiona els terrenys on hi ha Port Aventura i on es preveu fer el Hard Rock. Ana Plaça, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda, Eduard. En aquesta Junta Extraordinària del CRT, també s'ha d'aprovar l'informe de la secretària, un pas previ per aprovar inicialment el nou pla director urbanístic del Hard Rock. Aquest podria arribar dimarts vinent a la Comissió Territorial d'Urbanisme.
L'Ajuntament de Tarragona ha presentat les conclusions acordades en junta de portaveus del ple monogràfic sobre la indústria química.
Des del consistori segueixen reclamant més elements de seguretat i no renuncien a renunciar a l'estudi de la qualitat de l'aire, tal com estava pressupostat.
L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha agraït la tasca de fins ara regidora de Benestar Social i portaveu del grup municipal de Junts per Reus, Montserrat Vilella.
Vilella, que també és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat a la Generalitat, anunciava ahir dimecres al vespre que deixa el càrrec municipal per tal de centrar-se precisament en la feina al govern.
La policia va desmantellar a Catalunya gairebé dues plantacions de marihuana al dia durant l'any passat. En total es van decomissar més de 600 cultius, ben bé el doble que el 2020.
I un 44% de tota aquesta droga incautada es va localitzar a la demarcació de Tarragona, que es consolida com la zona amb més producció del país.
Moment ara per saber quin temps tindrem les properes hores, així que connectem, com fem sempre, amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, hola, molt bona tarda.
Bona tarda, la temperatura ja s'ha enfilat força en molts indrets del territori, rondant aquests 19 i 20 graus a diversos municipis del litoral, prelitoral, punts del Pla de Lleida, fins i tot cap a les Terres de l'Ebre. A hores d'ara, la temperatura més alta la trobem a Ulldecona amb aquests 21 graus, però durant les properes hores podran enfilar-se ben bé fins als 22 i 23 graus. I no només a la meitat sud del país fa bo, sinó que, per exemple, a Sort, a causa del vent, a hores d'ara tenim una temperatura de 19 graus. I a més, també s'espera que durant la tarda tinguem un ambient assolellat arreu del país. Encara a hores d'ara tenim alguns núvols cap al nord de les comarques de Girona, s'han d'anar trencant, han d'anar minvant. I de cara a demà continuarem parlant d'un temps més estable que el d'avui perquè tindrem menys núvols i la temperatura podrà també ser força agradable durant les hores centrals del dia. A diferència d'avui, sí que hi haurà alguns núvols fregant la costa que, ben entrada la tarda, podran arribar a tocar terra, però no s'espera que deixin precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies. D'altra banda, en clau cultural els explicarem que la temporada de primavera als teatres de Tarragona s'obrirà el 4 de març amb l'òpera Don Pasquale. En total s'han programat 40 espectacles.
I a Reus, dimarts vinent, es farà l'acte central inaugural de l'any Gabriel Ferreter, i assistirà la consellera de Cultura, i un dels poetes que hi recitaran serà Enric Casasses.
Passen 5 minuts del punt de 2:15 de la tarda i comencem un nou tram informatiu de Carrer Major, l'informatiu que fem 8 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. I comencem explicant-los que la Junta Extraordinària del Centre Recreatiu i Turístic votarà demà divendres un canvi en els estatuts de l'organisme que gestiona els terrenys on hi ha Port Aventura i on es preveu fer el Hard Rock. El canvi ha aixecat polseguera entre els municipis de Salou i Vilaseca.
De fet, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ja ha dit que hi votarà en contra perquè no veu amb bons ulls els canvis que comportarà en el repartiment dels impostos. El Batlle ha advertit que si s'aproven aquests canvis estatutaris, Salou revocarà la delegació de les competències fiscals. Ara bé, en la Junta del CRT demà divendres s'ha d'aprovar una altra qüestió important, l'informe de la secretaria, un pas previ per poder aprovar inicialment el pla director urbanístic del Hard Rock. Pere Granados ha dit que hi votarà a favor i confia que la Generalitat i Vilaseca també ho facin per no endarrerir encara més la tramitació del planejament urbanístic. Precisament, ahir al vespre, el ple de Salou va instar la Generalitat a presentar i sotmetre a votació aquest PDU i es mostrava molt crític amb el paper que ha jugat fins ara el govern català.
I la Generalitat ha entrat en aquest bucle per anar una vegada més en contra de Salou. I, per tant, això és un fet irresponsable per part de la Generalitat de Catalunya, perquè la Generalitat de Catalunya, com una entitat supramunicipal i com un govern de tota Catalunya, el que ha de dir, sempre, sigui que sigui, hi ha un acord, hi ha un ordenament jurídic, per tant, les parts l'han de complir.
La previsió és que el pla director urbanístic arribi a votar-se dimarts vinent a la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona.
Canviem de tema. L'Ajuntament de Tarragona ha presentat les conclusions acordades en junta de portaveus del ple monogràfic sobre la indústria química.
Des del consistori segueixen reclamant més elements de seguretat i no renuncien a realitzar un estudi de la qualitat de l'aire com estava pressupostat. Marina Pérez Got, Ràdio Ciutat de Tarragona.
11 mesos després, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat les conclusions del ple monogràfic sobre la indústria química. Així doncs, per unanimitat, tots els grups polítics en representació al consistori treballaran perquè hi hagi informació constant sobre la indústria química a la ciutadania, demanen la instal·lació de sensors, volen instaurar el sistema d'avís a través d'SMS, insisteixen en el retorn del Pla Secta al territori, exigeixen una revisió cada 6 mesos de les condicions laborals de la indústria i preveuen impulsar un estudi de la qualitat de l'aire. En aquest sentit, el pressupost que s'havia d'aprovar a l'Ajuntament de Tarragona comptava amb una partida per a aquest estudi de la qualitat de l'aire. L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, ha dit que encara que no hi hagi pressupost, la intenció és liderar l'estudi i espera aprovar-lo en els propers modificatius de crèdit.
Qualsevol situació, aquesta partida dependrà de poder tenir els suports necessaris. Nosaltres creiem que és necessari. Tarragona també ha de liderar aquest tipus de coses. Per tant, som la capital d'aquest conjunt on hi ha la indústria química i la nostra intenció, evidentment, és que els modificatius de crèdit pròxims pugui entrar a l'estudi de qualitat de l'aire.
Cal destacar que hi ha grups polítics com el PSC que sempre s'han mostrat contraris a aquest estudi perquè consideren que l'ha de tirar endavant la Generalitat de Catalunya. Ricomà ha deixat molt clar que en cap moment es qüestiona la indústria química, però sí que volen que hi hagi més seguretat i que sigui de qualitat.
I de Tarragona ens dirigim a Reus perquè l'alcalde, Carles Pellicer, ha agraït la tasca de la fins ara regidora de Benestar Social i portaveu del grup municipal de Junts per Reus, Montserrat Vilella.
Vilella, que també és la directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat de la Generalitat, va anunciar ahir al vespre que deixa el càrrec municipal precisament per centrar-se en la tasca al govern català. Ens ho explica en David Fernández des de la nova ràdio de Reus.
Després d'uns anys al capdavant de la cartera de Benestar Social, Montserrat Vilella va comunicar a l'alcalde de Reus i al govern municipal la seva voluntat de deixar l'acta com a regidora. Vilella, que també és la directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat de la Generalitat, va entrar a formar part del govern de Reus a les eleccions municipals del 2011 amb l'alcalde Carles Pellicer, el qual avui ha agraït la seva feina a l'Ajuntament.
Una persona d'una gran vàlua, una capacitat de treball enorme. I per això té unes qualitats magnífiques que s'han pogut veure aquí a la ciutat amb la implicació que ha tingut amb la... els projectes que ha desenvolupat i, per tant, hi ha una capacitat vocacional que la fa molt forta i molt potent.
La renúncia de Vilella es farà oficial en el ple d'aquest divendres. L'alcalde, de moment, encara no ha anunciat que ocuparà la seva plaça a partir d'ara.
I ara els hem d'explicar que una dona ha mort atropellada per un turisme aquest dijous a la carretera nacional 240 a l'altura de Tarragona. Els fets han passat cap a 10:15 del matí, en sentit Valls.
Al lloc de l'accident s'hi han desplaçat efectius del sistema d'emergències mèdiques i 4 patrulles dels Mossos. L'accident s'ha produït per causes que encara s'estan investigant. La víctima, de 65 anys, era una veïna de Tarragona. Amb aquestes ja són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 3 dels quals que han estat precisament vianants.
D'altra banda, també hem de fer referència als 8 detinguts en l'operació contra un grup dedicat al narcotràfic que passaran a disposició judicial demà divendres a Reus. Els arrestos van tenir lloc principalment ahir al matí en 3 escorcolls, Alcanar, Vinaròs i Esplugues de Llobregat.
Si ho recordeu, en aquesta operació es va detenir també un mosso, el van arrestar a afers interns i ara mateix es troba en llibertat i pendent d'una possible situació judicial. Se li atribueix suposadament col·laboració amb el grup i revelació de secrets. El cas es troba sota secret de sumari. Des del sindicat policial USPAC asseguren que no hi ha constància que el mosso figuri com a investigat.
I la policia va desmantellar a Catalunya gairebé 2 plantacions de marihuana al dia durant l'any passat. En total, es van decomissar més de 600 cultius, ben bé el doble que el 2020. Un 44% es van localitzar a la demarcació de Tarragona, que es consolida com la zona amb més producció del país.
Les dades les han exposat els Mossos d'Esquadra, que avui dijous han fet balanç de la lluita contra el tràfic de marihuana. Entre les coses que més els preocupen és que més de la meitat dels detinguts no tenien antecedents penals. Això vol dir que molta gent s'endinsa a la delinqüència per primera vegada davant la precarietat a la qual els ha abocat la pandèmia. El cap de la Divisió d'Investigació Criminal, l'intendent Joan Carles Granja, ha dit que també els amoïna molt la violència amb què actuen les bandes organitzades que es dediquen al narcotràfic.
I el que ens preocupa, sobretot, és la violència. La violència en majúscules. Tenim represàlies entre xarxes, entre propis delinqüents. Tenim violència com a medi de defensa. I aquí parlarem després d'aquesta protecció afèrrea per part del personal que custodia les plantacions, per exemple, o els mecanismes instal·lats i detectats aquest 2021 per poder defensar la plantació com un actiu de molt valor.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, destaca que Catalunya, i especialment Tarragona, continua sent l'epicentre del tràfic de marihuana a Europa. Ha dit que la coordinació policial és essencial per poder-hi fer front.
Com no, i peça central, la investigació, amb uns èxits molt, molt rellevants, i en el marc d'aquesta investigació, la coordinació. La coordinació a nivell d'estat del conjunt de forces i cossos de seguretat de l'estat i també a nivell europeu.
L'any passat a Catalunya es van detenir gairebé 2.000 persones relacionades amb el cultiu i tràfic de marihuana, 250 més que el 2020. En canvi, la quantitat de droga decomissada ha baixat i s'ha passat de 10 a 9 tones. El 44% de la marihuana incautada, ja ho havíem dit, s'ha localitzat a la demarcació de Tarragona, on proliferen els cultius outdoor, que són més grans i fàcils de detectar.
I ara els hem de dir que a Tarragona s'ha creat una xarxa de solidaritat antirepressiva arran de les detencions que hi va haver durant les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél.
S'ha presentat avui públicament i s'ha fet exposant el cas de l'Albert, un jove denunciat per un sindicat dels Mossos que s'enfronta a una pena de 4 anys i mig de presó. Álvaro Rodríguez, Radio Ciutat de Tarragona.
Un any després de les protestes per la condemna de Pablo Hasél, s'ha creat una xarxa antirepressiva al voltant dels 100 causats de Tarragona durant aquella setmana. En total, a la ciutat hi va haver 6 detinguts, 2 d'ells menors. La plataforma es genera al voltant del cas de l'Albert, el qual acusen de clar muntatge policial. L'Albert està pendent d'un judici acusat per atemptat contra l'autoritat, acusat pel sindicat USPAC, i la fiscalia demana 4 anys i mig de presó. La defensa manté que el jove va ser apallissat pels dos Mossos d'Esquadra de paisà que no es van identificar en cap moment. Des del grup antirepressiu demanen l'absolució dels encausats i volen terminar amb la impunitat dels agents per construir el seu relat a les acusacions.
També volem reclamar als responsables polítics, perquè darrere d'això hi ha responsables polítics, que aturin aquesta bogeria que tenen els Mossos d'Esquadra per escriure atestats i escriure informes completament falsos i completament plens de mentides i que no tenen cap tipus de control en les seves actuacions i en les seves investigacions, que són totalment aleatòries i que a més són denigrants per les persones afectades.
Des del grup se sumen a altres casos pendents, com el del Sindicat de l'Habitatge o les manifestacions per la sentència del procés. Aquest dissabte 19 a les 7 de la tarda, el grup ha convocat una concentració a l'estàtua dels Despullats per mostrar la unitat antirepressiva.
I fem un breu apunt sobre la pandèmia, perquè la demarcació de Tarragona avui s'ha registrat un repunt en el nombre de contagis. Salut ha notificat 1.247, uns 800 al Camp de Tarragona i uns 400 a les Terres de l'Ebre, una xifra molt superior a la dels darrers dies.
La dada positiva és que avui no s'ha registrat cap nova mort per la pandèmia i que la pressió als hospitals continua a la baixa. Ara hi ha 181 pacients amb Covid ingressats al territori, 8 menys que ahir. El risc de rebrot, que encara es manté molt alt, continua la tendència a la baixa. La RT es manté estable al Camp de Tarragona, però ha pujat una centèsima a l'Ebre.
Passen 2 minuts del punt de 3:15 de la tarda. Ens desplacem fins a la Conca de Barberà perquè Sarral ha de recórrer al Consorci d'Aigües de Tarragona per problemes de subministrament derivats de la sequera. Els dipòsits del poble no disposen de prou aigua per abastir tota la població.
Davant d'aquesta problemàtica, l'Ajuntament ha impulsat diverses mesures, com ara l'obligació de posar una boia als dipòsits particulars o promoure la instal·lació de comptadors, ja que la meitat dels habitatges del municipi encara no en tenen. A més, la Pobla ha recorregut per primer cop a l'aigua del minitransvassament de l'Ebre, que fins ara només abastia les grans empreses del seu polígon industrial. L'alcaldessa de Sarral, Victòria Canyí, s'ha destacat la gravetat de la situació.
i això segueix sent igual de greu que era després de l'estiu. Ja ho hem vist aquest passat cap de setmana, doncs el poc que ha plogut, aquí no ha plogut gairebé gens, i seguim subministrant-nos de manera diària amb l'aigua del Cat ara mateix.
A l'estiu, l'Ajuntament de Sarral ja va haver de fer talls per poder garantir el subministrament d'aigua.
I ara els expliquem que la Fundació El Vilar aprova l'adjudicació de les obres d'ampliació de la residència per la tercera edat de la Selva del Camp.
Es tracta de l'últim gran tràmit administratiu abans de l'inici de les obres, que es preveu que comencin aquest mateix mes de març. Ens ho explica l'Antonio Mellado, és de Ràdio La Selva.
La Junta de la Fundació El Vilar ha aprovat l'adjudicació definitiva dels treballs d'ampliació de la residència salvatana per la tercera edat. La decisió s'ha pres per unanimitat durant la darrera reunió de l'organisme autònom. L'empresa salvatana Constècnia serà l'encarregada d'assumir l'execució d'uns treballs que estan pressupostats en vora els 2,6 milions d'euros i que tenen un termini d'execució d'un any. Escoltem a Josep Masdeu, alcalde de La Selva i alhora president de la Fundació El Vilar.
Doncs ja amb ganes de, el més aviat possible, doncs, poder començar. Encara passaran uns dies, no?, doncs dues o tres setmanes, no?, per acabar de preparar tota la documentació i tot el tema que fa abans de començar una obra tan important, però bueno, ja estem amb, diria que és un dels grans passos ja que han fet, no?
El projecte del Centre Salvatà preveu aixecar una segona planta sobre l'actual edifici, una possibilitat que ja es contemplava quan es va construir l'any 2003. Pel que fa a la capacitat de l'equipament, les obres preveuen passar de les 55 places actuals a un total de 90, el que implicarà crear 35 nous llocs per a residents, una vintena dels quals seran públics.
I ara ens dirigim fins al Baix Gaià, perquè l'Ajuntament de Torredembarra traslladarà enguany l'acte central del 8 de març a la plaça mossèn Joaquim Boronat.
A més, es farà l'acte en horari de tarda i amb la participació d'algunes entitats i col·lectius de la vila. Josep Sánchez, dona la torre.
La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Torredembarra, Marga Rovira, ha avançat alguns detalls de la commemoració del Dia Internacional de la Dona. L'acte central, amb la lectura del manifest, es farà a la plaça mossèn Joaquim Boronat. A més, es vol que participin algunes dones del municipi de diferents edats i col·lectius. També hi actuaran la Virgília i la Virgilieta i el Ball de Gitanes i participaran joves del punt d'informació juvenil.
De llavors el que farem serà que aquest any, en lloc de fer-ho al castell o al pati del castell o a la plaça, hem pensat que podríem fer-ho a la plaça de les Monges per canviar una mica d'espai, per fer a l'hora aquesta de la tarda que la gent surt a acabar de comprar, recollir nens dels extraescolars, és a dir, una mica que hi ha moviment per aquesta zona doncs, molt cèntrica, no?, de la nostra vila.
Al matí també es farà una performance al carrer amb una actriu que recorrerà el mercadet setmanal que hi haurà aquell dimarts. Amb aquesta actuació es vol posar l'atenció en la qüestió de les cures compartides.
I seguim encara a la subcomarca. En aquest cas anem a Altafulla perquè l'Ajuntament diu que crearà un nou jardí escultòric a l'entorn de l'era de l'Esteve.
Una vintena d'escultures, obra de l'exarquitecte municipal Josep Maria Roca, embelliran aquesta zona on actualment s'ubica el punt d'informació juvenil. Des d'Altafulla Ràdio ho explica la Carol Cubota.
L'espai que hi ha als voltants de l'era de l'Esteve modificarà substancialment la seva fesomia gràcies a un nou projecte d'enjardinament que contempla la instal·lació d'un conjunt escultòric. Unes escultures que, de fet, seran al·legories a la feina del camp i estaran fetes de ferro provinent precisament d'aquestes eines ara en desús. La regidora de Cultura, Gemma Maimó, ha explicat que són una donació del seu autor, l'exarquitecte municipal Josep Maria Roca.
És una instal·lació escultòrica amb eines del camp modificades i treballades, es dona forma i el resultat són escultures que poden tenir formes zoomòrfiques, formes diverses, val? I ell les planteja, aquesta instal·lació, amb aquest conjunt d'unes 15-17 escultures subjectades amb uns perfils de ferro.
La proposta representarà, a parer de Maimó, envellir aquesta zona i dotar-la de més vida. Actualment allí s'hi ubica el punt d'informació juvenil.
I ara els expliquem que el Club de Lectura de la Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant fa enguany 10 anys.
Una celebració que commemoraran amb una exposició de tots els llibres que s'han llegit, més de 90. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet.
La responsable de la biblioteca, Marta Figuls, fa un balanç molt positiu d'aquesta primera dècada descobrint nous lectors.
Sempre hem tingut bons lectors, gent que ha participat molt, i que la valoració del club doncs, per aquesta gent sempre és molt positiva, sempre estan contents de participar del club. I ens mantenim sobre unes 22-24 persones sempre.
Un cop al mes, amb la lectura corresponent finalitzada, els integrants es reuneixen i comenten i valoren l'obra triada. Aquesta reunió pot fins i tot canviar la perspectiva de cadascun dels lectors i lectores. L'exposició de tots els llibres llegits durant els 10 anys del Club de Lectura es poden veure en horari d'obertura de la Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant.
Set minutets i seran en punt les 7 de la tarda, moment d'endinsar-nos ja en la crònica cultural. Avui la comencem explicant que els teatres de Tarragona programen més de 40 propostes artístiques aquesta primavera. La temporada que s'ha presentat avui inclou dansa, música, teatre i màgia. Arrencarà el 4 de març amb els Amics de l'Òpera de Sabadell que interpretaran Don Pasquale de Donizetti.
En la programació que s'allargarà fins al juny destaquen el concert de Pau Riba, la darrera comèdia de Joan Pera i l'adaptació teatral de dos clàssics de la literatura espanyola, La cigarrera, d'Emilia Pardo Bazán, i Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. Per l'escenari del Tarragona també hi passarà Emma Vilarasau amb L'Uraneta, el darrer text de Guillem Clua. La programació també inclou els festivals de màgia i de flamenc, la commemoració del Dia Internacional de la Dansa i diversos concerts de la Franz Schubert Filharmonia, que entre altres peces interpretarà la cinquena de Tchaikovsky i les quatre estacions de Vivaldi. La temporada dels teatres de Tarragona també inclou produccions locals de quilòmetre zero, com els 10 anys de l'Estromboli Jazz Band i els nous muntatges teatrals de Zones Àlata, Fabulae, Tarraconenses i Atena. Les entrades es posaran a la venda la setmana que ve, concretament el dia 23 de febrer.
I Reus ha presentat el primer tram d'activitats previstes per tal de celebrar l'any ferreter, que commemora el centenari del naixement del poeta reusenc Gabriel Ferreter i els 50 anys de la seva mort.
Durant el primer semestre hi haurà una seixantena d'actes previstos. El primer, dimarts vinent, que serà l'acte central de la inauguració de l'any ferreter. Ens ho explica en David Fernández, des de la nova ràdio de Reus.
La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, obrirà el Teatre Bertrina de Reus el dia 22 de febrer als actes de commemoració de l'any ferreter, una celebració que es clourà el mes de novembre a Canet de Mar, on el poeta reusenc Gabriel Ferreter va viure i va morir. D'entre les activitats previstes a la seva ciutat natal durant el primer semestre, hi ha la segona edició d'un concurs de narrativa amb el nom del poeta, un cicle teatral, rutes literàries, projeccions i conferències, entre d'altres. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
Una potència d'actes que no és només per entesos, que no és només per a les arts de la literatura, sinó que és profitós per tothom, perquè té, diguem-ne, pinzellades perquè el pugui gaudir qualsevol. Ens va passar l'any passat, tornarem a repetir evidentment aquest any, amb aquesta especial intenció que un determinat sector de la població, com poden ser els estudiants, hi arribin a aquesta potència de la biblioteca. Activitats com pot ser un escape room, com pot ser una passejada, com pot ser un taller, és a dir, no és només el ferreter dels entesos, és el ferreter per tothom.
En total, arreu s'han programat una seixantena d'activitats durant el primer semestre, mentre que de cara al segon també s'organitzaran actes al costat de Canet de Mar.
Gràcies, David. I nosaltres molt ràpid els farem un darrer apunt, i és que el Col·legi d'Arquitectes de Tarragona presenta una exposició sobre els 50 anys del seu arxiu històric. Està instal·lada al vestíbul del col·legi, al carrer de Sant Llorenç, a la part alta de Tarragona, i es podrà visitar fins al 31 de març. Una mostra que presenta obra d'una trentena d'arquitectes il·lustres vinculats d'una manera o altra al territori, com per exemple César Martinell, Josep Maria Montrabà o Rafael Moneo. Una mostra que es pot visitar de dilluns, dimecres i divendres en horari de matí i els dimarts i dijous fins a les 6 de la tarda. Així nosaltres avui posem el punt i final al carrer Major de les Redes de la Xarxa al Camp de Tarragona. Els esperem demà a les 4. Que vagi molt bé, a reveure.